una mica més d'un mes estrenàvem un nou espai al matí de Catalunya Ràdio que es diu El Síndic, el defensor de les persones. Hem decidit fer-lo cada tercer dijous amb la intenció d'ajudar els ciutadans que pensin que els seus drets han estat vulnerats. I, és clar, el nostre interlocutor és el síndic, el defensor de les persones, Rafael Ribó. Per qualsevol dubte o pregunta, 93017474, mati@catradio.com, com hem estat fent durant aquesta setmana. Senyor Ribó, síndic de Greuges, defensor de les persones, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Dilluns i dimarts, per cert, es van celebrar les 20ena jornades de coordinació dels defensors del poble d'Espanya a Alacant. Vostè hi va participar. Hi va haver un intens debat sobre la reforma de la llei de responsabilitat penal del menor aprovada recentment pel Consell de Ministres. Recordem que la llei augmenta el temps d'internament pels delictes més greus i que permet enviar a la presó els menors internats en un centre quan compleixin els 18 anys d'edat. Això queda així? Van arribar a alguna conclusió? Els inquieta? Els està bé?
Ens amoïna. Tot el tema de les dues jornades ha estat, en general, la política davant dels fenòmens dels menors que podem dir dels diversos tipus de violència, o que generen menors o que reben i són víctimes menors. I evidentment un dels eixos de debat va ser l'avantprojecte de llei de reforma de la responsabilitat penal de menor, la que ha presentat el govern espanyol. Ens amoïna perquè té aspectes positius, com és el que en el procediment judicial es vetlli per els interessos del menor, que no reprodueixin fets com els d'aquells menors que van haver de declarar davant del seu suposat agressor sense cap separació, però en canvi té aspectes que al nostre entendre estan massa de concessió a la galeria, com és el tema d'endurir les penes, quan la llei de 2000, la primera llei de menor, amb un gran pas endavant havia plantejat que calia fer tots els esforços per reeducar a una persona menor que tingués algun tipus d'efecte delictiu en el seu comportament. La llei del 2000 preveia seguiment individual, polítiques d'educació, de reinserció, i en aquest sentit han mancat mitjans. I avui les estadístiques ens diuen de forma molt contundent que quan hi ha aquesta reinserció, aquest seguiment individual, no hi ha pràcticament delinqüència, i si no n'hi ha. Miri, el darrer estudi que s'ha fet ens diu que la reincidència, els menors que han delinquit i tornen a delinquir, es dona amb un 62% entre menors que han estat internats i només amb un 12% entre menors amb els quals s'ha fet seguiment individual i aquests tractaments de reeducació com manava la llei de 2000.
No, el problema és que hi ha molts menors que segurament no poden tornar a casa seva senzillament perquè no en tenen aquí de casa, no?
Això per començar. Sí, hauríem de parlar de la situació d'exclusió en què estan els menors. Jo diria que fins i tot en general la nostra societat té una actitud que exclou molt sovint el menor en temes com d'accés al mercat laboral o d'accés a un habitatge digne, no? Per a sobre hi ha un sector d'estructuració social que rep moltes patacades i qui rep més, evidentment, és el menor.
Per cert, que suposo que es devia trobar amb el senyor Enrique Mújica, el defensor del pueblo.
Sí, esclar, assisteix en aquestes jornades.
I suposo que, naturalment, que ho sap, que es va pronunciar públicament en contra de l'apartat de l'Estatut que parla del síndic de Greuges, va dir que és inconstitucional, va venir a dir que faria que el defensor del pueblo desapareixés a Catalunya. Han tingut ocasió de parlar-ne?
Bé, jo crec que això ho haurà d'analitzar tranquil·lament el que diu l'Estatut a les Corts Generals, i si a cas després si passa el referèndum, qui vulgui ho podrà portar al Tribunal Constitucional. Si ja serà el Tribunal Constitucional, si a cas el que digui del text que surti de les Corts del referèndum que considerem constitucional i que no. Aquest és l'únic que ho pot dir, no? Però en aquestes jornades hem parlat de molts temes entre tots nosaltres, però el senyor Mujica no m'ha dit ni una coma d'aquesta qüestió.
Ja és curiós. Bé, comencem a contestar correus electrònics, preguntes, queixes que han arribat a través del Matí de Catalunya Ràdio, a mati@catradio.com, per Rafael Ribó, el síndic de Greuges. Haig de dir una cosa, n'hem rebut moltíssims, moltíssims, impossible contestar-los tots. Els que no llegim per antena, tots els correus electrònics que s'han rebut, els que no llegim per antena, els contestarà el síndic. De fet, ja ens va dir el primer dia que tot el que vostès els envien ho contesten.
O sigui, per dir... Sí, això vull que quedés de forma ben clara. Tot el que arriba a la nostra institució o que arribi ara a Catalunya Ràdio en aquest programa i a través de vostès, de la nostra institució, és resposta, una resposta el més aviat possible, no només d'acusament de rebuig, sinó d'entrada en matèria, i per tant, el fet que no ho comentem avui obertament perquè no tindrem temps, no vol dir que no li tinguem resposta.
Excel·lent, doncs vinga, la primera. Sé que existeix, ens diu l'Agustín Ramos, una plataforma de veïns que ha entregat 13.000 signatures en contra de l'àrea verda de pagament de Barcelona al síndic de Greuges. Això fa 2 mesos. Què passarà amb aquestes signatures i què farà per defensar-nos dels abusos de poder del nostre ajuntament?
Sí, jo també volia deixar molt clar que des del síndic de Greuges investiguem tots els casos a tots els ajuntaments que on es plantegin problemes per part dels ciutadans o les persones, siguin del color que siguin els que governen aquests ajuntaments, i a més també que hi ha un conjunt de defensors locals, ajuntaments importants, i que nosaltres tenim una esplèndida col·laboració amb ells per si els ciutadans volen presentar les queixes davant d'aquests síndics locals. En concret, sobre l'àrea verda, nosaltres hem rebut aquest escrit que al·ludeix el senyor Agustín Ramos Martín. Hem dialogat ja amb representants dels que han signat aquest escrit, hem comunicat a l'alcalde l'existència d'aquest escrit, i nosaltres hem demanat informació complementària sobre el que es planteja, especialment sobre el tema de les àrees verdes en relació als no residents, que segurament és un dels temes més punyents que es planteja en aquests escrits o altres que han rebut al respecte, no? I que també ens ha motivat a estudiar si això pot tenir un lligam amb maniobres que a vegades fan amb l'empadronament, si algú vol empadronar-se per tenir els avantatges que planteja l'àrea verda. On nosaltres no podem entrar és en la decisió per part de l'equip municipal de si es crea aquesta àrea verda o aquesta altra. Això és opció del governant, no del síndic de greuges, perquè creiem que les opcions d'aquest estil no plantegen d'haver d'introduir una agressió a cap dret de ningú.
Val, és a dir que la resposta, si algú creu que això és un abús de poder de part de l'Ajuntament, la resposta del síndic de greuges és nosaltres no podem dir que això sigui un abús?
El fet de que aquí vagin a l'àrea verda o vagin allà, d'haver d'introduir, no és matèria nostra, per això hi ha governants. Si algú creu que anant aquí o anant allà li fa mal aquest o aquell dret i ho ha plantejat l'Ajuntament i no li han fet cas, aleshores sí que és quan podem intervenir nosaltres.
Som clients de Telefònica amb una línia fixa ADSL, amb una línia fixa més ADSL. Hem estat més d'una setmana sense línia de telèfon i 4 dies sense servei ADSL. La causa de l'avaria està a la desconnexió de la nostra línia en la central de Telefònica, provocada en tot moment pels mateixos tècnics, explicació donada pel servei tècnic de la companyia. No volem que aquesta empresa ens facturi tots aquests dies que hem estat sense aquest servei per culpa seva. I què passarà amb totes les trucades que hem fet amb el mòbil per culpa de no tenir telèfon fixe disponible? Lluís Plana i Aline Torrents.
Té dret, aquest senyor té dret a una compensació econòmica per haver-se quedat sense línia. I a més nosaltres li podem orientar, i si vols pot presentar la queixa directament i podem avançar en aquest sentit. Això està previst, i està previst, per exemple, uns descomptes en la següent factura proporcionals a, en aquest sentit, al mal causat. El tema del mòbil no està regulat per llei i s'hauria de ser motiu d'un acord entre les dues parts, possiblement litigants, i a més a mi motiva el fer una actuació d'ofici perquè també s'inclogui el que ell planteja en la qüestió de mòbils. Aprofito aquesta queixa per dir que estem començant a entrar en serveis públics que donen companyies privades, com són el telèfon o l'electricitat o el gas o l'aigua. Fins ara molt bona col·laboració per part de les companyies privades. És un dels temes que van demanar al legislador que col·loqués el nou estatut. Espero que passi el sedàs al Congrés i al Constitucional perquè hi és, i això seria positiu, perquè en definitiva són companyies privades que forneixen serveis públics que afecten a drets fonamentals de les persones. I nosaltres en aquest sentit, com a síndic de les persones, volem entrar i estem entrant i resolent molts casos com el que ens planteja la persona de la queixa. Per tant, jo l'animo a presentar la queixa perquè crec que això es pot resoldre.
Val, per tant, té dret a compensacions pel tema de la línia fixa que no ha tingut durant uns dies, i vostès miraran de veure què poden fer amb això del mòbil.
Exactament.
Que ha hagut de fer servir perquè no tenia la fixa. Una altra consulta la fa l'Àlex Culla, arribat a matí@catradio.com, que és el vehicle per fer-nos arribar les queixes i nosaltres les traslladem a Rafael Ribó. Diu: ara que tant en boca de tothom està el tema de l'aigua per la sequera, considero que s'ha de fer un ús racional d'aquest escàs recurs. Tots hem d'estalviar, però les famílies nombroses no hem d'acceptar un sistema de tarificació injust i mal entès. Reclamem el dret a l'ús de l'aigua de manera individual, de manera que s'ha d'entendre que una família nombrosa no malbarata més l'aigua que les altres persones. Simplement, un grup de 5 persones, el meu cas, deu gastar aproximadament 5 vegades l'aigua que gasten 5 persones individuals. D'aquesta manera demano pagar aproximadament 5 vegades el que paga una persona individual, només. Penso que el sistema que aplica la companyia d'aigües, com a mínim a l'àrea metropolitana de Barcelona, la tarificació del consum de l'aigua fixat per trams i per vivenda, no és un sistema just. I es pregunta, pot ser inclús inconstitucional?
I nosaltres ens faria falta més informació de la persona que planteja la queixa, en el sentit de quin ajuntament es tracta, perquè hem de constatar que hi ha una gran varietat de tarifes i rebem queixes precisament també per aquesta disparitat de tarifes sobre l'aigua. Voldria separar el que és el preu de l'aigua del cànon de l'aigua. El que ha fixat l'Agència Catalana de l'Aigua, creiem que és una qüestió que fins i tot pot ajudar a tenir molta més responsabilitat en el consum de l'aigua, no només perquè tinguem sequera, sinó en general perquè l'aigua és un bé escàs i necessari, i que no és un luxe anar malversant constantment, el cànon, i que fomenta aquest estalvi a partir de les famílies nombroses, creiem que és encertat, però pot quedar distorsionat pel tema de les tarifes. Per això li demano més informació a la persona que fa la queixa, es pot adreçar a la nostra institució, per veure si podem entrar directament en el preu en si pel que fa a la tarifa de la companyia concreta.
Un altre correu: voldria saber si és legal que els diaris gratuïts estiguin escrits en un 90% en castellà, perquè crec que la legislació obliga Catalunya a fer-ho bàsicament en català. També voldria saber si és legal que els estudiants que fem una segona carrera ens cobrin un 40% de recàrrec, quan a altres llocs de l'Estat la majoria no es fa. David de Sants.
Sí, pel que fa al primer, el David potser no està informat que la llei d'innovació lingüística no obliga els diaris d'empreses privades a publicar-se en català. Per tant, en aquest sentit, no podem fer res de la perspectiva d'una recomanació al síndic pel el compliment d'un mandat legal. Si hagués caldria estudiar, si es pot fer una actuació d'ofici a la llarga per fer una proposta de modificació de la llei. Però la llei actual no obliga els diaris que es publiquen per part d'empreses privades a cap qüestió de quotes ni percentatges de publicació en una llengua o en una altra. A diferència, com se sap, del que són els audiovisuals, especialment la ràdio, que hi ha la quota 25% de música catalana, que això sí que està regulat per l'actual normativa, no? Altra cosa és que hi hagi una política de subvencions per part del govern de la Generalitat a les publicacions escrites en català, però que no és exactament el motiu que planteja aquesta persona aquesta queixa. Pel que fa al tema de les segones carreres, va ser una decisió del govern de Catalunya, a altres llocs no és així, que hi hagués aquesta llibertat tan gratuïta respecte a una segona carrera. Ells argumenten, el govern s'argumenta en favor de poder posar més mitjans públics perquè la gent arribi a una primera carrera i qui vulgui fer una segona que tingui un gravamen com és aquest 40% que abans era un 50%, i per tant tornem a una opció discrecional de l'administració sobre la qual el síndic no pot opinar.
Em dic Xavier Collet, sóc el president de l'entitat Plataforma en Defensa del Centre Històric d'Argentona, que des de fa quasi 3 anys intenta evitar la construcció de pisos i aparcaments al centre de la vila. Aquest projecte ja ha comportat l'enderroc de les cases de cos de la zona i d'una masia del segle XVI. Ara però volem protegir la font de Sant Domènec, origen de la Festa Major i de la Festa del Canti, i de les seves mines dels segles XVIII i XIX, així com defensar aquest espai com a públic. Durant aquests quasi 3 anys hem fet de tot i en totes les instàncies. Evidentment també el síndic de Greuges. El resultat de tot plegat és nefast. Sensació de desprotecció, de ser oblidats, de fer nosa, resultats concrets inexistents, nul·la eficàcia, poca capacitat de reacció.
A veure, aquest senyor va presentar una queixa l'any 2003 contra la modificació del Pla General de Reordenació que afectava, segons la queixa, a elements de valor arquitectònic històric en el centre de la població. Nosaltres, evidentment, no som els que fem el Pla General de Reordenació Urbana, ni tampoc som els que hem de dir quins criteris cal aplicar en aquest Pla General d'Ordenació. Això són els equips municipals elegits democràticament per les poblacions. Argentona està governada per les majories que han sortit del vot democràtic de la població i són els que han de decidir per on ha d'anar aquest Pla General de Reordenació. Nosaltres sí hem de vetllar perquè en el procés de votar decisions d'aquest estil es respecti l'ordenament jurídic. Per tant, que si hi ha un pla que es respecti tots els requisits per com s'elabora el pla, si ha participat la ciutadania en l'elaboració del pla, si ha estat consultada, si ha hagut període d'al·legacions, si hi ha altres organismes que hi poden intervenir, han opinat. En aquest cas vam trobar que el Departament de Cultura, en concret la Direcció General de Patrimoni, havia emès un informe positiu, per tant que aprovava aquesta reordenació del pla. Clar, nosaltres no podem substituir tantes autoritats a la vegada, si resulta que s'ha fet el pla correctament, d'acord amb tots els exigents de participació i d'opinions culturals de les autoritats que estan encarregades al respecte. Això, pel que fa a la queixa, es va presentar l'any 2003. Ara s'ha tornat a plantejar una a partir de l'enderroc de la font de Sant Domingo, de Sant Domènec. En aquest sentit, nosaltres sí que hem demanat informació a l'Ajuntament d'Argentona. Informació que ara immediatament la tinguem, comuniquem resposta tant a l'Ajuntament com a la persona que ens ha fet la queixa.
I finalment, Àngels Pi Mallarà, que ens escriu per dir: benvolgut senyor Ribó, demano la seva intervenció en el greuge comparatiu en la subvenció que el Departament de Benestar i Família donarà a les famílies que adopten a partir de l'any 2006. És una misèria de 2.300 euros, donat que hem de restar-hi els 900 euros que les famílies de Catalunya han de pagar pel certificat d'idoneïtat, i a altres indrets del Regne d'Espanya no ho han de fer. Però fins i tot ens volen excloure d'aquest ingrés a les famílies que vam adoptar els anys 2004 i 2005, quan la llei que pretenia sufragar l'enorme cost de les adopcions internacionals entrava en vigor l'1 de gener del 2004. El cost del meu procés a Rússia es va elevar a 21.000 euros.
Sí, aquesta és una llei que no està del tot encara completada, no està del tot desenvolupada, i ara quan s'anuncia aquesta mesura és evident que causa aquest greuge comparatiu respecte a la gent que havia adoptat abans i que no tenia efectes retroactius no podrà arribar a aconseguir aquesta subvenció per part de Benestar i Família. I és evident que hi ha un cost a Catalunya de certificat d'idoneïtat molt superior al que hi ha a altres llocs, fins i tot en alguns llocs que no s'arriba a pagar, no? El Benestar i Família ens diu que és un problema pressupostari, que no hi ha mitjans per arribar a tot arreu, i que abans d'extendre aquests mitjans en aquest tipus de demandes han de fer front a moltes altres necessitats molt més urgents per a la infància a Catalunya, no per a l'adopció. És una opció de govern. De les formes, sí que li he dit que no és sobre l'adopció en general, i vist el divers tipus de queixes que tenim, iniciem ja un treball monogràfic que espero que d'aquí poc temps pugui donar des de la institució respostes de modificació d'aspectes que considerem que possiblement haurien de ser molt més equitatives.
Tindrà més mitjans l'any que ve, senyor Ribó?
Sí. Hem demanat al Parlament un increment de mitjans, ha estat aprovat en la Comissió de Govern Interior, ha de passar pel ple del Parlament, però suposo que no hi haurà cap mena de problemàtica al respecte, i li he de dir amb molt de respecte, però també de forma contundent, que l'únic que ens manca de bo és poder tenir un espai més ampli, perquè en aquests moments l'esplèndid equip de col·laboradors i col·laboradores que tinc al síndic estan treballant en condicions absolutament d'una compressió massa exagerada, i per tant això pot redundar en que no donem millors prestacions de les que hauríem de donar a les persones que se'ns hi adrecen.
Quanta gent són?
En aquests moments som 60 persones.
En quants metres quadrats?
Què vol, que em tanquin la casa demà? No arribem als 1.000.
Quanta gent seran l'any que ve?
No molts més d'aquests, però el problema s'haurà agreujat perquè està pujant molt el nombre de persones que confien en la institució, i creiem que en aquest sentit, si volem a més anar molt més ràpid, ser molt més accessibles, ser molt més àgils i per tant fer més de servidors, que és el que hem de fer de les persones, hauríem de tenir més mitjans per poder complir amb aquests objectius. I torno a dir que tothom que cregui que una administració ha lesionat un dels seus drets, que una administració ha lesionat un dels seus drets, o es pot adreçar a vostès en aquesta finestra oberta que tenen, que nosaltres col·laborem a aconseguir una vegada al mes, o mentrestant poden adreçar-se a síndic@síndic.org, o al carrer Amcel Claver 31 de Barcelona, o al 93-301-8075.
Rafael Ribó, el síndic, el defensor de les persones, gràcies per haver passat pel matí de Catalunya Ràdio. Ja veu que no li pregunto pel debat de política general.
Ja sap, coneix perfectament quina seria la resposta. Si algú s'ha sent lesionat per un dret en el debat de política general, que acudeix al síndic, però jo no puc opinar sobre les opcions partidistes en el debat.
Aviam si... anava a fer una broma. Aviam si els hi enviarà alguna queixa algun conseller. Rafael Ribó, moltes gràcies i fins a la pròxima. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Falten 6 minuts perquè siguin 3:15.